brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Reivindicacions una darrere de l'altra és el resum de l'actualitat valenciana d'avui. Estan de vaga el professorat i els metges i les metgesses demanen, entre altres coses, millores laborals per a poder atendre millor l'alumnat d'una banda i els pacients de l'altra. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Qui tampoc no és detest l'expresident Francisco Camps. Insistix en que vol tornar a presidir la Generalitat. I ens farem ressò també de l'últim advertiment de la Guàrdia Civil sobre estafes digitals ara en Nadal. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Està sent una jornada de prou de moviment per la vaga educativa. Sí, a casa hem tingut manifestacions al migdia i les tenim encara a hores d'ara a les principals ciutats i pobles del territori. A València, Alacant, Tels, Castelló de la Plana, Port de Sagunt, Alzira, Gandia, Torrevella. Sentim dos professores que han decidit secundar la vaga, la primera de València, la segona d'Alacant.
Considere que hi ha un maltractament continu per part de la conselleria cap a l'ensenyament públic i això no podem aguantar i hem de manifestar la nostra negativa que es continua fent així i considerem que és la forma de protestar i de que des de la conselleria d'educació sapiguen que no estem gens d'acord.
Continuamos con nuestra batalla y los demás compañeros y compañeras también se han unido. Demandamos lo mismo, el cambio de lo que son las ordres junto con los recortes dentro de lo que es de la formación profesional que también se ha producido en la Escuela Oficial de Idiomas y en los conservatorios.
Una vaga convocada pels sindicats des d'on insisteixen a denunciar la situació que travessa l'ensenyament públic valencià amb retallades, segons diuen, de la Generalitat que afecten l'estudiantat i sobretot el professorat, la seva carrera laboral i el seu poder adquisitiu. Pau Pons, sindicat de l'ensenyament STPD, Xavi Angulo, UGT.
Volem salaris dignes, volem reversió de les retallades de plantilles, volem instal·lacions dignes, segures, adaptades, recuperar el pressupost que teníem del pla edificant. Volem que esta Conselleria d'Educació aposte pel valencià.
El professorat valencià és el pitjor pagat de l'Estat amb diferència. Més de 300 euros al mes respecte a la resta de l'Estat, amb més de 4.000 euros a l'any. I exigim al nou president de la Generalitat i a la nova consellera d'Educació que s'asseguen a negociar.
El sindicat de l'ensenyament parla d'un seguiment de la vaga de fins al 70% que la Generalitat rebaixa al voltant del 18%. El director general de personal docent de la Generalitat, Pablo Ortega, s'escuda en l'infrafinançament de la comunitat. Diu que està en part al darrere d'esta situació, però que en qualsevol cas la voluntat del govern valencià és i serà la de parlar i dialogar amb el professorat.
Hi ha una resposta? Sí, l'ha donat l'Estat i nosaltres la pagarem. Estem oberts a la negociació? Sempre. Farem un acte d'escolta i portarem endavant negociacions, però sí que hem de tindre en compte que ja hem assumit un compromís financer molt intens per a l'acord de l'Estat.
Jornada també de mobilitzacions dels metges i de les metgesses, concretament el tercer dels quatre dies de vaga s'han concentrat davant la Conselleria de Sanitat, a l'Hospital Clínic de València i també, per exemple, a Castelló de la Plana. Lorena Pardo.
Protesten contra l'estatut de la professió proposat pel Ministeri de Sanitat i denuncien que els condena l'esclavisme laboral. Estes consignes hem escoltat al carrer.
Médico agotado, paciente abandonado. Médico agotado, paciente abandonado. No al estatuto, sin los médicos.
Precisament este matí la ministra de Sanitat, Mònica García, ha convocat una reunió a Madrid amb el comitè de vaga dels sindicats mèdics.
I sumem també, a més, les reivindicacions dels nostres bombers forestals que denuncien la falta de negociació en l'elaboració de l'oferta pública d'ocupació. Responsabilitzen la Generalitat d'impulsar este procés sense diàleg amb els sindicats. Des de Comissions Obreres, Juan Carlos Villanueva exigeix aplicar un canvi profund, diu, en la planificació de recursos humanos.
Quisiéramos manifestarles nuestro malestar por la continuada falta de negociación en la oferta pública de empleo, así como en la negación de una negociación de convenio colectivo único, pues el último es de 2005 e incluso tenemos compañeros que están regulados por el Estatuto Básico de los Trabajadores, la negación de negociación de la RPT, la politización de los puestos y en definitiva el desmontaje del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana.
Pel que fa a l'actualitat de la Dana, avui dijous hem conegut part dels missatges que s'intercanvien en la secretària de Carlos Mazón i el seu cap de gabinet, José Manuel Cuenca, qui per cert haurà de tornar demà al jutjat per a declarar-hi per segona vegada. Missatges als quals Cuenca informa la secretària de Mazón que a les 8 de la vesprada ell es queda tirat a la carretera, diu, a Carlet, a la Ribera Alta. Es pot deduir, per tant, que Mazón i el seu cap de gabinet van estar separats en les hores crítiques de l'emergència. Quan la secretària li pregunta poc després què fa a Carlet, José Manuel Cuenca respon que és per un tema del partit, en possible referència al Partit Popular. Ell li anima a desconnectar, li assegura que tot està sota control i ella respon amb «però com ho vull a descansar?». Missatges, insistim, entre les 8 i les 10 de la nit de la Dana, és a dir, en plena catàstrofe. Del vessant polític, el Partit Socialista critica avui ixa ronda de visites que el nou president de la Generalitat està fent a la zona zero de la Dana. Diana Morant acusa Pérez Llorca de ser el president de Vox, el portaveu del PP. Nando Pastor replica que qui va marxar de les àrees afectades, diu, va ser el president Pedro Sánchez.
El señor Pérez Llorca es el presidente de Vox, es el presidente elegido por Abascal. Por mucho que nos insista en que no hay ningún acuerdo con Vox y que Vox ha estado a la altura, lo cierto es que me preocupa todavía más, porque si no hay un acuerdo con Vox, básicamente el señor Pérez Llorca se ha convertido en un presidente directamente de Vox.
Habrá que recordarle a Diana Morant que el único político que salió por piernas y escoltado de la zona cero de la Dana fue su jefe, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y habrá que recordarle también que más de 400 días después todavía no ha vuelto a pisar la zona cero de la Dana.
I fem una última parada al nostre bloc Dana d'avui, en esta ocasió a Catarroja, Amparo Sánchez.
Catarroja, una de les poblacions més castigades per la Dana, comptarà amb un nou centre d'emergències. Ho ha anunciat l'alcaldessa Lorena Silvent, que ha explicat que després de l'arribada el municipi busca estar més preparat per actuar i evitar tragèdies com la viscuda. Per aquest motiu es posarà també en marxa un sistema d'avisos a la ciutadania en tot el terme municipal.
El que hem après és que les emergències n'hi ha que adelantar-se tot el que puguem, perquè Catarroja és un municipi molt gran, amb més de 30.000 habitants, amb més de 400 comerços, amb més de 500 indústries, i aleshores el que volem és poder estar preparats per a qualsevol tipus d'emergència, sigui una inundació, sigui un incendi, per a poder posar de manera ràpida tots els recursos en marxa.
A més, Silvent ha explicat que s'eliminaran places d'aparcament de l'Avinguda Rambleta, una de les zones més afectades per la Dana, i es va crear un pàrquing en altura amb més de 500 places.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Són ara les 7:28. Francisco Camps insisteix a liderar el PP valencià i tornar a presidir la Generalitat. Avui mateix ha presentat el seu equip de campanya, format per 20 persones, amb l'objectiu de tornar a la primera línia i guanyar les pròximes eleccions autonòmiques, diu, amb majoria absoluta. 20 perfils joves i sense càrrec públic, concretament dels quals a Camps els ha encarregat ja preparar ixa campanya electoral.
En primer lugar, empezar a hablar del año 27. Hoy por hoy en el Partido Popular nadie está hablando del futuro de la Comunidad Valenciana. Nadie. Nosotros ya tenemos un modelo de proyecto de futuro, de prosperidad y bienestar para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Parto de las cuatro premisas aquellas que defendí constante y permanentemente y que voy a volver a defender. El agua, la financiación, las infraestructuras y también la seguridad.
També l'habitatge i l'ocupació com a temes centrals de les promeses de Camps afirma haver tractat de parlar sobre tot això amb Carlos Mazón i ara amb Pérez Llorca, però que cap dels dos li ha respost.
Yo sé de lo que estoy hablando, yo lo he vivido y durante todos estos años no he hecho otra cosa que estar al cabo de todo lo que ocurría en nuestro territorio, en España y en el mundo. Sinceramente, hoy por hoy no encuentro a ningún otro compañero que tenga este bagaje personal y que además ya haya demostrado que cuando dice algo lo cumple.
En cas de fracassar en el seu pla, l'expresident es compromet a assumir-ho amb naturalitat. Descarta presentar-se amb altres formacions. La Generalitat ha iniciat una ronda de contactes a Brussel·les per a traslladar la seva preocupació per la proposta de la Unió Europea que planteja retallar els drets d'emissió gratuïts a la indústria taulellera de Castelló. Juanjo Tovar.
El secretari autonòmic d'Indústria, Felipe Carrasco, alerta de que la mesura podria destruir milers de llocs de treball en un sector ja pressionat pels costos energètics.
al fin de establecer una revisión de ese estudio y ese cálculo que se ha hecho sobre el recorte de derechos de emisión para la industria cerámica, porque desde luego eso supondría una merma absoluta de competitividad para nuestra industria y por lo tanto desembocaría en una eliminación a medio plazo de muchos puestos de trabajo para la industria en Castellón.
El Pla de Bruselas contempla una rebaixa del 34% de las asignaciones gratuitas en la industria cerámica, la cual cosa comportaría un cost de entre 110 y 160 millones de euros.
Pendents quedem, per tant, d'esta qüestió clau per a l'economia castellonenca. La Generalitat, d'altra banda, assegura haver suspès enguany la llicència a més de 18.000 pisos turístics de la comunitat. Són suspensions en no complir amb els requisits que comporta la nova normativa, que obliga, per exemple, a que l'habitatge tinga una referència catastral. La consellera Marian Cano avança que continuaran amb les inspeccions i que ara examinaran 14.000 pisos turístics més.
Nuestra apuesta clara y decidida por un turismo regulado, un turismo que cumpla con la normativa y fruto del esfuerzo que se hizo por regular las viviendas de uso turístico con una regulación hecha con todo el sector, pues podemos afirmar, es una realidad que hemos retirado más de 18.300 viviendas turísticas del registro durante este año 2025.
Ho avançàvem en portada, la Guàrdia Civil advertix que les estafes i sobretot les que es fan per internet en aquestes dates, amb el Nadal ja ahir, les que es fan en aquestes dates per internet són de molts tipus i van cada vegada més en augment. Demanen anar en compte, sobretot, en les compres que es fan a través d'anuncis que ens voten a les xarxes socials. Lluís García, que és membre de l'equip arroba de la Guàrdia Civil de València, és un dels agents que s'encarreguen d'investigar aquest tipus de delictes.
Muchas páginas de esas lo que hacen es phishing, es decir, para que metas tus datos, metes una tarjeta, realizas una compra, que evidentemente ese producto luego nunca te llega, pero ellos ya tienen tus datos y esos datos se van vendiendo, se venden, etcétera, van pasando de unos a otros, hasta que finalmente dan con algún tipo de clave, etcétera, y te pueden realizar o con compras en casas de apuestas, sobre todo, esto se da mucho el caso.
Altres estafes per les quals ens diuen que continuen arribant a denúncies són les que prometen guanyar molts diners invertint en criptomonedes o les que contacten per missatge amb mares i pares fent-se passar pels seus fills i els demanen que els envien diners de manera urgent perquè han tingut un contratemps. Per tant, segons la Guàrdia Civil, molta cura amb tot això. La Policia Nacional ha localitzat una plantació interior de marihuana amb el resultat de 3 detinguts i farà 900 plantes decomissades. Es trobaven a diverses estades d'una habitatge de Denia. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
La investigación se inició al tener conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor en una vivienda ubicada en una partida del término municipal de Denia. Tras vigilancias y otras averiguaciones, se descubrió de qué domicilio se trataba. La instalación estaba dotada de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes. También los agentes intervinieron dinero en efectivo y una pistola de aire comprimido. Los equipos estaban enganchados ilegalmente a la red eléctrica, por lo que además de tráfico de drogas, los 3 detenidos han sido acusados de defraudación de suministro eléctrico.
També la Policia Nacional, d'altra banda, ha detingut a Xirivella, a l'àrea metropolitana de València, un home per la seva presumpta participació al tiroteig mortal de començaments del passat mes de setembre. Es tracta, de fet, de l'autor. L'ara arrestat és, a més, el pare de l'home que va ser detingut a Requena fa només unes setmanes per estos mateixos fets. Amb dos estarien junts quan es va produir aquest tiroteig mortal de Xirivella. I la Guàrdia Civil ha detingut a Onda, a la Plana Baixa, un narcotraficant sobre el qual pesava una ordre de cerca i captura per a ingressar a la presó. Vivia amagat des de feia un any en casetes de camp de la comarca i feia ús de diversos telèfons mòbils per tal d'evitar ser identificat. La detenció s'ha produït quan el fugitiu s'ha estavellat contra un camió de taronges després d'iniciar una fugida de la Guàrdia Civil en cotxe a Onda. Estem una vesprada més per a tota l'actualitat esportiva en clau valenciana i d'això s'encarrega Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
Per a on vols que comencem avui, este temps d'esport?
Bueno, pues que tenemos derbi de la Comunidad Valenciana este fin de semana. Hay que recordar que el domingo jugará el Levante frente al Villarreal, uh-huh. Un Villarreal que viene de caer derrotado en la Liga de Campeones contra pronóstico frente al Copenhague y ser eliminado de esa máxima competición europea. Además tenemos al Valencia que jugará el sábado frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, pendientes del estado físico de Javi Guerra. Hola, Víctor Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Pues te cuento que el Valencia ha trabajado en el día de hoy, a 2 días del partido contra el Atlético de Madrid, y lo ha hecho con la ausencia de de Javi Guerra, que sigue fuera de los entrenamientos por una fuerte gripe que arrastra desde el pasado fin de semana. Veremos si mañana está en condiciones de entrenar en ese último entrenamiento antes del partido contra el conjunto rojiblanco. Hoy sí que han estado trabajando con el equipo, tanto Diakabí como Copete. Además, han completado la sesión, así que todo apunta a que Diakabí podrá estar en la lista de convocados. Veremos si definitivamente Corberán lo pone o no en el once inicial.
Gracias, Víctor. El Villarreal tiene que pasar página de la Liga de Campeones y centrarse en la Liga. Hola, Misigud.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Villarreal ya se centra en la Liga después de haber agotado sus opciones de clasificarse para la ronda de 16avos de final en la Champions, con esa derrota que sufrió ayer en el Estadio de la Cerámica frente al Copenhague, un punto de 18 posibles que hacen que los amarillos ya no tengan posibilidades de meterse a la siguiente ronda, independientemente de lo que hagan en los dos partidos que restan.
Gracias, Omid. Buscamos también novedades en el Elche. Hola, Felipe Canals.
Hola, Edu. El Elche quiere que se repita la historia de su último curso en primera, temporada 2022-2023. No el final, porque se descendió, sino la primera victoria lejos del Martínez Valero. Llegó en Mallorca, en Somos, y este sábado el Elche de Sarabia tiene el reto de lograr también la primera victoria fuera de casa en Palma contra el equipo de Iagoba Arrasate. Un Mallorca además en horas bajas, puesto que podría incluso iniciar el partido contra el Elche en descenso si el Girona es capaz de ganar mañana ante la Real.
Gracias, Felipe. Y al Hércules lo tenemos jugando este fin de semana frente al Atlético Sanluqueño. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. El Hércules disputa este domingo su penúltimo partido de la temporada, lejos del Rico Pérez. Lo va a hacer frente al Atlético Sanluqueño, un Beto Compain que tiene en mente introducir diferentes cambios en el once. Se espera la vuelta de Samu Vázquez al lateral derecho y también de Antonio Aranda en la zona de creación. En la punta del ataque también se espera la continuidad de Fran Sol. Se ha reencontrado con el gol el delantero.
Gracias, David. Y recordad que a partir de las 8:30 de la tarde tenemos Euroliga aquí en València, en el Roig Arena. València Basket juega frente al Efes d'Estambul.
Doncs tot això i molt més a la brújula valenciana de Radio Estadio a les 8:50. Gràcies, Edu.
Adeu.
I l'última parada del nostre recorregut informatiu és amb l'oratge, amb l'estabilitat que sembla que es trenca de cara a les pròximes hores. Esperem un cap de setmana fred i plujós que ja demà divendres deixarà l'atmosfera coberta de núvols, possibles pluges puntuals a comarques concretes com ara la Safor o el Baix Segura. Parlem de demà divendres. Temperatures en clar descens amb mínimes de 0 graus a l'interior i màximes de 17 al litoral. Així està la Comunitat Valenciana 11 de desembre de 2025. Continua tota la informació, com sempre, ací a Onda Cero la Brújula, amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada. Onda Cero.